organismes autònoms i els estats d'ingressos i despeses de l'empresa municipal Promusa per l'exercici del 2008. Té la paraula el senyor Joly.
Moltes gràcies. Senyor Granger, hi havia dos o tres persones, quatre, que han marxat abans de que parli jo. Que consti, eh? I alguna d'elles ha marxat quan parlava vostè, però vaja, no li diré. Bé, des dels anys 90, els models de planificació i formulació estratègica a l'administració pública local s'han traduït de forma operativa en la generalització del PAM, el Pla d'Actuació Municipal. Aquest intentava, i encara intenta ser avui, el Pla d'Empresa dels governs locals, explicitant els objectius del mandat polític. En la pràctica s'ha convertit en una eina bàsicament de màrqueting públic. En cap cas s'ha relacionat aquestes intencions de forma directa amb la gestió ni amb la vinculació pressupostària. En el segle XX, on cada vegada més els responsables polítics de qualsevol ideologia demanen competitivitat, productivitat i innovació al sector privat, les administracions públiques han de focalitzar-se també en millorar internament la seva forma de treballar, definint objectius estratègics i de gestió d'una forma concreta i avaluable, exigint responsabilitats a tots els empleats i directius públics i donant informació transparent a la ciutadania dels projectes i accions a desenvolupar. És per això que l'Ajuntament de Sant Cugat opta l'any 2008 a definir i aprovar en format pressupostari el seu pla estratègic del mandat amb un nou model de treball, els mapes estratègics com a eina de formulació i avaluació de l'estratègia municipal i vinculada a una innovadora tècnica pressupostària enfocada als objectius. El model s'ha anomenat PACTE, el Pla d'Alineació i Competitivitat Estratègica, i té quatre objectius. El primer és la vinculació amb el programa electoral. El primer any de legislatura, l'equip de govern entrant podrà volcar tot el seu programa electoral en un format directament relacionat amb la gestió i el pressupost. Aquest no és un objectiu menor. La definició política no és quelcom que ressalti favorablement dins la cultura política actual, ni de Catalunya ni d'Espanya. La indefinició, el no voler dir que no a ningú, el divagar constantment en un mar de diferents alternatives, desemboca molt sovint en una manca de gestió greu i de resultats incalculables en un entorn de competitivitat global com l'actual. El segon és l'alineació de l'organització. Aconseguir que més de 500 persones treballin, totes elles, cap a uns objectius comuns i definits prèviament. Tres nivells de direcció es relacionen de forma directa. El polític, representat per la Junta de Govern, el directiu, representat per el Consell de Direcció, i finalment el funcional, representat per cadascun dels directors dels diferents àmbits municipals. El tercer és la vinculació de tots els objectius amb el pressupost, dotar de recursos econòmics als diferents objectius que s'han definit per a tota la legislatura. Progressivament, cada any, l'Ajuntament aprovarà un pressupost que dotarà econòmicament i d'acord amb el seu seguiment els objectius definits el primer any. El quart i últim és la definició de les responsabilitats polítiques i tècniques. La responsabilitat possibilita la incentivació personal, la involucració amb el projecte i la presa de decisions correctives si correspon. La nostra societat té el dret i el deure de tindre professionals compromesos dins el sector públic. L'estat de benestar, la cohesió social i el creixement del nostre entorn en depenen de forma directa. Fins ara sempre s'ha jutjat una política per la quantitat de recursos econòmics destinats a la mateixa. I no és el millor aquell qui més gasta. No ens adonem que aquest és un discurs basat en la ineficiència? Deixeu-nos posar un exemple. Que s'incrementin els pressupostos generals en matèria d'educació és una garantia? Primer cal clarificar si la prioritat política, quina és la prioritat política i si aquesta és millorar la formació i els resultats obtinguts en informes com el de PISA. Cal adonar-se que la dotació econòmica és un dels components, però ni molt menys n'és l'únic. La gestió de l'educació, la professionalitat i la formació dels mestres, els currículums i les matèries impartides, tot plegat conformarà els resultats finals. Un últim informe de la OCDE ho deixa ben clar. En matèria d'educació no existeix una correlació directa entre resultats en formació i despesa pública en aquesta matèria. Aquell estat qui més gasta no és aquell qui obté els millors resultats. Som una administració pionera en el canvi de les regles de joc pressupostària. Qualsevol procés de canvi no està exempt de risc, però el risc està estrictament relacionat amb la preocupació per tractar d'avançar-nos al futur. La vocació de crear futur no té res a veure amb la vocació de l'anar fent. Estem ja travessant una situació econòmica complicada, amb grans incerteses. La recessió ha afectat també les finances municipals amb una reducció del 5% dels ingressos globals per a l'any 2008, i on destaquen especialment una reducció del 28% provinent de les plusvàlues, del 19% dels ingressos per impostos de construccions i obres i del 23% de les taxes relacionades amb la construcció. La dependència econòmica del nostre país envers aquest sector es fa notar de forma intensa. És per això que la nostra ciutat intenta posar tot l'esforç en desenvolupar un entorn econòmic competitiu, un entorn favorable a la innovació, al coneixement, a la competitivitat i als valors que fomentin la cultura de l'esforç. La recent aposta per l'Institut Europeu de Tecnologia així ho ha posat de manifest. Una rigorosa política econòmica durant els últims anys ha possibilitat també arribar a un escenari complicat com el present amb els deures fets, amb un rati d'endeutament baix, el 60% enfront d'un rati màxim legal del 110%, i amb unes eines de gestió com l'actual model pressupostari, models exigents per a moments difícils com aquest. Per a les persones, presentem uns objectius molt relacionats amb la família i el seu desenvolupament, els serveis i tot el que l'envolta, seguir creant un entorn favorable a una vida en família, tot entenent que aquesta segueix sent una fórmula de seguretat i progrés personal d'alt valor social. La gent gran, els seus rols dins de la societat actual, l'alt valor de l'experiència i el fet d'omplir de vida els anys és un altre dels elements claus per a la legislatura. Conjuntament amb les polítiques per a joves i un comportament responsable amb l'entorn, conformen un pressupost ordinari per al 2008 relacionat amb aquestes polítiques públiques per un import d'11,7 milions d'euros. La identificació amb la ciutat, un teixit associatiu fort i la implicació de la ciutadania amb el que es fa sobre el territori es tradueix en programes concrets com una dotació econòmica de lliure disposició per als districtes o amb el recentment obert procés participatiu per a la concreció del mapa d'equipaments de la ciutat. Tot plegat representa un import de 7 milions d'euros. Les polítiques relacionades amb la innovació, el coneixement, l'empresa i el creixement econòmic formen també una part important dels objectius de la legislatura. El pressupost del 2008 hi destina en despesa corrent la xifra de 883.000 euros. Sense perdre de vista aquestes prioritats, cal conformar les prioritats relacionades amb el manteniment de la ciutat i les noves inversions sobre el territori. Inversions en matèria ambiental, en vivenda pública, en forma d'equipaments i en infraestructura per a les comunicacions. El total d'inversions per al 2008 es xifra en 61 milions d'euros. D'aquests, una part important se l'emporta a la vivenda de promoció pública, de venda i de lloguer, amb una dotació de 25 milions. I els nous equipaments a les noves centralitats, a Mirassol i a Bullpelleres, amb 18 milions. La finalització de la vianantització, l'entorn de la Rambla del Celler i la millora dels centres socioculturals acaben de conformar les partides prioritàries per aquest any 2008. El manteniment de la ciutat és una de les partides més fortes del pressupost municipal, amb 21 milions d'euros. És una de les matèries amb més recorregut de gestió en un moment de creixement com l'actual i on les concessions públiques hi tenen un paper determinant. Les prioritats en aquesta matèria segueixen sent clares. Ens preocupa l'entorn immediat als ciutadans. Prioritzem aquella inversió relacionada amb els nostres carrers, amb les voreres, amb la senyalització, amb la neteja, amb l'enllumenat i amb el clavegueram. Allò que ens trobem al sortir de casa és l'entorn més immediat, és el nostre hàbitat més directe i entenem que aquesta segueix sent una de les prioritats polítiques d'aquest mandat. Una prioritat que es converteix en un repte, donat el gran abast del nostre terme municipal i la baixa densitat en moltes de les seves zones. Finalment, presentem unes prioritats relacionades amb la pròpia organització com a administració pública. Volem una administració preocupada per la seva gent, que exigeixi la màxima implicació a tots aquells que en formen part, que estigui orientada al ciutadà, motivada i participativa on la millora contínua sigui una forma d'actuar habitual. Cal dotar-nos també d'una administració pionera en l'ús i l'aplicació de les noves tecnologies. En matèria econòmica, un dels objectius clarament definits és el relacionat amb evitar de totes caure en un dèficit públic, un dèficit que ens comportaria un clar fre al creixement i a la inversió sobre el territori. Tot plegat, un pressupost de 160 milions d'euros per al 2008 i un nou model de gestió pública que posa de manifest la preocupació per una visió final, possibilitar el represtigi de la política. I en aquesta línia treballem, amb aquesta visió que comparteix la voluntat de posicionar Sant Cugat com una ciutat de referència a Europa i bressol de noves idees, idees que finalment conformen la voluntat i l'esforç d'una administració volcada al servei del ciutadà i al creixement i millora del nostre país. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Joli. Grups que volen intervenir, el senyor Granger té la paraula.
Ens permetés centrar-nos i concentrar-nos en una de les qüestions més importants de l'agenda municipal i no enmig de tants punts com tenim avui sobre la taula i a l'hora que estem començant a discutir. Pensem que aquest debat mereix més solemnitat de la que avui li donem i pensem que també seria una bona manera d'acostar a la ciutadania als pressupostos. Deixem començar també fent notar allò que és més evident d'aquest debat de pressupostos. En primer lloc, que l'equip de govern aprovarà els pressupostos per l'any 2008, més de mig any després del que es correspondria a una aprovació ordinària. I en segon lloc, que afrontem el debat amb un nou model a l'hora de concebre les finances municipals. Un model abastament exposat pel senyor tinent d'alcalde, senyor Joli. I què en pensem des d'Esquerra Republicana d'aquest model? Doncs, a grans trets, hem de dir que ens sembla un molt bon model, que ens sembla una molt bona idea de funcionar per objectius d'acord amb un pacte político-tècnic i amb transversalitat. Vostès han arriscat, vostès han fet un canvi de règim, i els hi vaig dir en un altre ple que Esquerra Republicana els canvis de règim ens agrani molt, i la gent que arrisca. Si més no, això tampoc difereix tant aquest nou model del que es ve practicant en la vida normal. Segurament el gran canvi és que ara s'explicita que aquesta manera de treballar és imperativa i ara es fa més fàcil i intel·ligible l'explicació a la ciutadania del model de ciutat d'uns partits i altres a través dels pressupostos. Si haguéssim de retreure però alguna cosa al model, segurament seria que no ens sembla del tot adequat prendre com indicadors socials per reforçar decisions els resultats d'una enquesta telefònica. M'explico. No ens sembla justificat ni ajustat que el termòmetre que utilitzem per avalar, per exemple, l'objectiu estratègic d'una ciutat per a la família sigui el percentatge de persones enquestades que identifiquen Sant Cugat com una ciutat adequada per tota la família. No els semblaria més raonable utilitzar indicadors, posem per cas, com la demanda de beques de menjador o de places d'escola bressol? Per altra banda, també considerem que els objectius estratègics queden poc desenvolupats. Per continuar amb l'exemple anterior, tots estem d'acord amb la ciutat de les famílies. Però de quines famílies parlem? De totes o d'un sol model de família? A quines donem suport i a quines no? A quines bonifiquem i a quines no? Com concretem aquesta ciutat de les famílies? Malgrat això, considerem que si bé Esquerra Republicana pot estar d'acord a grans trets amb el nou sistema de confegir els pressupostos, no podem estar gens satisfets amb com ha anat el procés d'elaboració i aprovació dels pressupostos per aquest any 2008. A banda de que avui l'equip de govern aprovarà uns pressupostos que ja estan executats pràcticament a un 50%, hem de denunciar que s'aprovaran uns pressupostos mancats de diàleg i de negociació amb els grups municipals de l'oposició. No hi ha hagut ni una sola mà estesa, ni una sola consulta, ni un sol oferment d'intercanvi d'idees i propostes. Polític. No ha existit cap possibilitat que els partits de l'oposició haguem pogut incidir en aquests pressupostos. No hem pogut modificar ni una sola coma dels pressupostos que avui s'aprovaran. Vostè abans, senyor Joli, ha parlat d'una administració i d'un personal d'aquesta administració que han d'anar tots a una, amb compromís. Nosaltres hi estem d'acord, això. Difícilment podem tindre una organització que vagin tots a una si no se'ls informa adequadament dels pressupostos i del que signifiquen aquests nous pressupostos. Perquè nosaltres sabem, ni els treballadors ni els representants dels treballadors se'ls ha informat d'aquests pressupostos, d'aquestes línies estratègiques cap on hem d'anar, en les quals nosaltres a nivell metodològic coincidim. No hi ha hagut cap voluntat per part de Convergència i Unió de traspassar els seus propis murs i aglutinar altres propostes i altres partits als pressupostos municipals de tots els santcugatencs i santcugatenques. Esquerra Republicana de Catalunya fa a Sant Cugat una oposició constructiva i propositiva. Esquerra Republicana no és un partit sectari, com venim demostrant amb la nostra dinàmica en aquest ple municipal i com ho vam demostrar ara fa 6 mesos votant les ordenances fiscals després que l'equip de govern incorporés les nostres propostes. És a dir, el nostre partit ha demostrat que és possible trencar amb la dinàmica històrica de que els partits que estan a l'oposició voten sistemàticament en contra dels pressupostos que presenta el govern. Lamentem, per tant, el nul diàleg que hi ha hagut en aquesta ocasió per part de Convergència i Unió. Però no només volem denunciar la nul·la discussió política que hi ha hagut al voltant d'aquests pressupostos, sinó que també hem de criticar la política informativa del govern a nivell tècnic. Entendran que el que a vostès els ha costat un any de treball, nosaltres no ho podem assumir en menys d'una setmana, que és quan hem acabat de tenir tota la informació. A banda, no s'han atès les nostres reiterades reivindicacions de poder tenir per àmbits i partides la comparativa amb el pressupost del 2007. I en aquests pocs casos en què hem tingut la comparativa, ens ha quedat la sensació que aquestes comparatives no responen al rigor tècnic, sinó més aviat a un interès de cuinar dades i maquillar els canvis profunds de prioritats polítiques que té aquest govern en relació a l'anterior mandat, en el que Esquerra Republicana gestionava diferents àmbits. Tot plegat fa que no puguem afirmar que el que avui fem sigui un debat de pressupostos amb tots els drets juts, sinó més aviat un assaig general del que serà els futurs debats de pressupostos d'aquest mandat i sobretot del veritable futur debat de pressupostos que serà el dintre de 3 mesos en aquest ple. En matèria, a ningú se li escapa que aquests són els pressupostos restrictius, propis del moment de crisi que vivim. Això es concreta amb un 5% menys d'ingressos respecte a l'any passat i si apliquem l'efecte de la inflació estem parlant de pràcticament un 10%. I deixo-m'ho dir-ho, només és el principi. Des d'Esquerra Republicana de Catalunya estem convençuts que els pressupostos dels propers anys seran encara molt més restrictius. Pensem, a més, que Sant Cugat tindrà una dificultat extraordinària a l'hora d'afrontar la crisi. I no és altra que l'aposta reiterada dels governs de Convergència i Unió per un model de creixement urbanístic insostenible per a la ciutat, per un creixement de base especulativa i sense preveure la despesa pública en serveis i equipaments que això suposa. La mateixa imaginació que han tingut per dissenyar el nou model de pressupostos creiem que els ha faltat per afrontar amb garanties el creixement de la ciutat. Senyor Joly, qui pagarà la factura del pacte del creixement signat per tots els partits polítics, menys per Esquerra Republicana de Catalunya? Ja em dirà com compaginem l'arribada dels nous projectes empresarials que puguin suposar nous ingressos, els que vostè sempre fa referència, amb un model de ciutat que corre el risc de deixar de ser atractiu, tant per les empreses com per les persones. Una ciutat que pot deixar de ser atractiva per unes famílies que han vingut a buscar qualitat de vida i no una ciutat congestionada amb importants problemes de mobilitat i amb escassetat de serveis públics. I una altra pregunta sobre aquesta qüestió. Estan aplicant el Pla Estratègic de Promoció Econòmica i Ocupació signat a l'anterior mandat amb els agents socials? Com pensen connectar empresa i treball si reduïm en més d'un 30% el pressupost del Servei d'Ocupació Municipal? I és clar, si entrem a parlar de despesa, què passa amb la despesa pública municipal? No es passa que al final de les despeses per garantir uns serveis mínims de manteniment d'una ciutat que ha crescut tant pugen necessàriament. I què baixa? Doncs els serveis a les persones. En resum, el pacte del creixement ens ha portat a que l'Ajuntament només pot oferir un benestar precari als santcugatencs. Dit d'una altra manera, l'Ajuntament ens garanteix els serveis municipals bàsics i prou, i no totes les zones de Sant Cugat per igual, com fa la Junta Via la majoria d'Ajuntaments de Catalunya. Vaig acabant. On està, doncs, aquest Sant Cugat que pregona el nou model de pressupostos? On està el Sant Cugat ciutat de referència a Europa, bressol de noves idees i una política prestigiada que no pot garantir valor afegit pel que fa als serveis a les persones? On veuen vostès aquí l'excel·lència que tant reivindiquen? On està aquest Sant Cugat quan el contrastem amb una realitat en la que baixen la majoria de partides de serveis socials, sanitat, promoció del treball o joventut? En conclusió, Esquerra Republicana de Catalunya votarà no a aquests pressupostos. I no és un no sistemàtic des de l'oposició. És un no perquè discrepem profundament de les prioritats polítiques d'aquest govern i d'aquests pressupostos. No perquè no ens els sentim nostres i perquè no hem pogut participar ni incidir-hi. No perquè el procés d'elaboració i informació d'aquests pressupostos ha estat poc transparent i poc coherent. Moltes gràcies, sobretot, per la seva atenció i per el temps afegit. Mercès.
Gràcies, senyor Granger. Senyor Vázquez Odero, té la paraula.
Moltes gràcies, senyor alcalde. En el Grupo Municipal del Partido Popular estamos convencidos de la bondad de este nuevo modelo de elaboración de los presupuestos. Por ello, queremos felicitarle, señor Joly, y que lo haga extensivo a los técnicos y a su equipo, así como a toda la organización municipal que ha intervenido en la elaboración presupuestaria. Yo mismo utilicé una metodología prácticamente idéntica a esta en el año 98, y me consta que grandes empresas también lo utilizan. Por ello, soy consciente del gran trabajo que requiere. El sistema es bueno por varios motivos. Parte de cero, de modo que evita arrastrar algún vicio que pudiera haber a la hora de elaborar el presupuesto. Y esto ayuda a que sea realista. Involucra a toda la organización municipal. Fija unos objetivos que el presupuesto pretende llegar a cumplir. Además, permite, si usted acepta el reto, nuevas vías a introducir en el sistema de presupuestación. Si, además de establecer los importes de gastos e inversiones anuales, se añaden objetivos para que, de forma imaginativa y o cambiando los modos de hacer las cosas, podamos llegar a la reducción de gastos. Por ejemplo, los 2 millones de euros en electricidad, o los 200.000 euros en agua, o los 200.000 euros en gas. Así como permitiría replantearnos si todos y cada uno de los servicios que se vienen prestando como consecuencia de la inercia histórica están justificados hoy en día. No quiero decir que deje de prestarse ningún servicio, a priori, pero, a nuestro entender, periódicamente todo debería ser examinado. Como usted ha dicho, no es mejor el presupuesto que más gasta. O dicho de otro modo, aquí no se aplicaría el refrán, que a alguno les gusta que diga refranes de vez en cuando, de caballo grande, ande o no ande. Aquí no se aplicaría. A pesar del momento tardío del debate del presente presupuesto, como consecuencia de la introducción de este nuevo procedimiento, todos hemos podido comprobar cómo, a fecha de mayo, se está realizando una buena labor en el cumplimiento del mismo en lo que se refiere a gastos. Con respecto a ingresos, parece que también vamos por buen camino. Tenemos dudas del cumplimiento del presupuesto en cuanto a desinversiones que sirvan de generación de fondos para realizar nuevas inversiones. Todos sabemos que el mercado inmobiliario está muy parado. Tenemos que mostrar, sin embargo, nuestra decepción por lo complicado que ha resultado la comparativa con el ejercicio anterior. Solo en la Comisión de Seguridad y en la de Servicios a la Ciudadanía se nos ha facilitado esta comparativa antes de ser reclamada. En otras, ni siquiera ha sido facilitada. Entendemos que es un trabajo farragoso llegar a obtener esa comparativa, pero usted debe entender que es más complicado hacerlo sin saber qué cuentas van a denominarse de diferente modo, así como cuáles están en otra ubicación en el plan contable. Todos somos conscientes de que el presupuesto del Ayuntamiento tiene prácticamente un 90% del total empleado en conceptos fijos o cautivos. Como consecuencia de esto, solo un 10% podría ser denominado de libre disposición. Este porcentaje es el que persigue los objetivos programáticos del grupo municipal que gobierna, según el sistema que se ha establecido ahora nuevo. En cuanto a los objetivos marcados para la elaboración del presente presupuesto, tenemos discrepancias fruto de la diferente apreciación que de las prioridades para el presente ejercicio tenemos en nuestro grupo municipal. Tampoco vemos con buenos ojos los puntos en los que ustedes van a invertir en el presente ejercicio. Sigue invirtiéndose muy poco en instalaciones deportivas en comparación con la inversión total o en mejora de la circulación de nuestro municipio, por ejemplo. Es como consecuencia de estos últimos puntos que nuestro voto será en contra. No quiero acabar mi intervención sin solicitarle de nuevo, señor Joly, como ya hice anteriormente, la búsqueda de nuevos ingresos que permitan la sostenibilidad del presupuesto del Ayuntamiento de San Cugat del Vallès en momentos de crisis inmobiliaria. Este año 2008 parece que los ingresos procedentes de los ICIOs y de las plusvalías van por buen camino, pero todos somos conscientes, y así lo hemos comentado en la comisión informativa, así como el señor Recoder en una reciente entrevista, que en el año 2009 los ingresos procedentes de estos dos conceptos, que en el presente ejercicio son un 22% del total, pueden reducirse de forma considerable. Somos conscientes de que la elaboración del presupuesto se ha hecho de forma conservadora, pero la crisis parece ser mucho más seria de lo que las diferentes administraciones quieren aceptar. Por favor, aplíquese en ello ahora que tenemos tiempo. Muchas gracias.
Gracias, señor Vázquez Rodero. Te la palabra el señor Calderón.
Gràcies, senyor alcalde. Aquesta aquesta discussió de pressupost, més que un debat polític d'aquest mateix pressupost i l'aprovació del mateix, sembla un examen de final de curs dels regidors de l'oposició que tractaran aquest tema. Primer, per les dates a les que portem aquest pressupost 2008, i segon, perquè es dona la coincidència que els regidors que els toca defensar les postures dels diferents grups de l'oposició som nous, i és el primer pressupost pel que els parla i els altres companys que han parlat o parlaran. Llavors tenim una sensació com d'examen fortíssima. La justificació que ens donen per portar a l'aprovació del pressupost 2008 en aquestes dates és el canvi de metodologia que molt bé ha explicat el senyor Joly, i no m'estendré més en l'explicació perquè ho ha fet molt bé. Un canvi de metodologia del tot positiu, que aquest regidor valora molt satisfactòriament, ja que permet als no economistes a saber cap a on es destinen els recursos i permet allò que diuen alinear el pressupost de tal manera que tothom té sentiment de pertinença a un mateix projecte i per què es fan les coses que es fan en cada moment. Tot amb l'elaboració de mapes estratègics i amb l'obligació de cadascuna de les àrees en distingir entre activitats claus i ordinàries. El mapa estratègic que ens presenten avui és un mapa a 4 anys vista, pel que no deixa de ser un pla d'actuació municipal, com molt bé ha dit el senyor Juli abans. Objectius a un any vista i un pacte entre polítics i tècnics. Bé, està molt bé el pacte político-tècnic i el pacte polític a seques. I buscar complicitats amb els grups de l'oposició per elaborar aquest mapa estratègic no ha existit. No han buscat les sinergies ni les complicitats en un tema tan cabdal com és el pla estratègic municipal a 4 anys vista. Evidentment, vostès, el govern municipal, tenen tota la legitimitat per presentar aquest mapa estratègic de forma unilateral. Faltaria més, tenint en compte la composició aritmètica del consistori. Però en un tema tan important com aquest, no hagués estat malament un gest, voluntat política i ganes per assolir acords amb els grups de l'oposició, sobretot en assolir objectius de fàcil consens com els que apareixen i que les diferències serien més en el fons en el que es refereix a les accions més concretes que es duen a terme per arribar als objectius marcats. Posaré un exemple. L'objectiu número 1 d'aquest mapa és una ciutat per a les famílies. Potser nosaltres no coincidiríem en la definició de família que fan des de l'equip de govern ni en les accions. Amb quines famílies? Les monoparentals hi serien i les persones. Però segur que en les accions concretes sí que trobaríem algun acord. En fi, serien coses que podríem haver parlat, però que no s'ha donat el cas. Sembla ser que ja han tingut prou feina per posar-se d'acord entre vostès. No es preocupin, passa a les millors famílies i no han volgut esmerçar més esforços en posar-se d'acord amb l'oposició. Un tema també important és que en la majoria de partides, àmbits, no hem pogut comparar d'un any a l'altre, excepte en algunes comissions informatives, com és el cas de Serveis a les Persones i Seguretat Ciutadana, i això ha dificultat la tasca comparativa per nosaltres. Entenem que és un fenomen o una anomalia que només es donarà aquest any i que l'any que ve es solucionarà. Això de comparar naps amb cols no és del tot recomanable i entenc que és per aquest motiu que no s'han pogut aconseguir aquestes comparatives. Per altra banda, voldria posar de relleu algunes de les mancances a l'hora de presentar aquest pressupost als diferents àmbits participatius que té la ciutat. La convocatòria recurrida dels consells de districte no ha estat del tot el millor possible. No ho sé molt bé si els treballadors i les treballadores de la casa coneixen el pressupost. Pel que jo sé, el Consell Municipal de l'Esport no ha presentat el pressupost, el Patronat d'Ensenyament tampoc. Llavors, intentem polir de cara a futur aquest tipus de coses per fer-ho d'una manera més participativa i més informativa possible. Anem al tema. En primer lloc, parlarem dels ingressos. Els ingressos... A mi el primer concepte que em ve al cap és preocupant, com a tema clau, quan mires el quadre d'ingressos, provocat en gran mesura per la crisi de la construcció. Aquest concepte té una disminució de gairebé 5 punts respecte a l'any passat, gairebé un 10% si comptem la inflació entre un exercici i l'altre. Aquesta crisi de la construcció afecta dos conceptes que en condicions normals representen el 30% dels ingressos municipals. Les plusvàlues no es venen pisos, no es generen plusvàlues, per tant, no hi ha ingressos municipals, per tant, si el mercat s'atura, els ingressos municipals s'aturen. I els ICIOs. Tot i la previsió a la baixa, sembla que arribarem a complir els números gràcies al terciari, segons ha anat informant vostè. Torno a dir-li, senyor Joly, que els hi proposo que seiem tots els grups i busquem solucions a cara a 2009, perquè l'any que ve, pel que fa a la crisi immobiliària, serà bastant pitjor que aquest any, tant la crisi immobiliària com d'altres. O això diuen totes les institucions que es dediquen a fer projeccions econòmiques. Ras i curt, la disminució d'ingressos ve de la crisi de la construcció. Per tant, hem de buscar noves fonts de finançament per tal de no dependre d'aquest sector productiu. Intento acabar molt ràpid. La despesa ordinària. El número gros de la despesa ordinària, sense inversions, és de 92 milions d'euros. D'aquests 92 milions d'euros s'ha fet la divisió entre conceptes clau o de lliure disposició i conceptes ordinaris, aquells que són captius. De conceptes claus, o per entendre'ns això que és voluntat que es faci i que es podria no fer i no passaria res, només s'hi destinen 9 milions d'euros. Això vol dir que més del 90% del pressupost és captiu. És a dir, que passi el que passi, any rere any, aquests 81 milions d'euros és despesa ordinària adjudicada, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, poc marge de maniobra hi ha per nous projectes o noves accions. Després, fent un altre exercici, per àmbits, seria sumar serveis urbans, economia, serveis interns i innovació. Això engloba el 80% de la despesa de l'Ajuntament. És a dir, en rebuts a consums, manteniments, personal i estructura pròpia de l'Ajuntament, se'n va un 80% del pressupost. Per tant, una altra mostra que el pressupost municipal és captiu pel dia a dia. I així ens trobem en què dues àrees bàsiques del que entenem que són polítiques per a les persones, polítiques socials i cultura, ensenyament, joventut i ensenyament, joventut i esports, en total, només representen el 10% del pressupost. Les polítiques a les persones comencen per garantir la igualtat d'oportunitats, que l'Ajuntament pugui fer front a la despesa que suposa la llei de la dependència, per exemple, que els i les joves es puguin emancipar amb polítiques actives per l'ocupació, amb més formació, etc. Jo no diré que el que més gasta és millor per això, però bueno, si aboquem recursos serà més fàcil que si no els aboquem. Estem davant d'un pressupost que només dedica el 2,4% a ensenyament. Des del nostre punt de vista és molt poc, tot i que entenem que, tal com s'ha discutit abans, l'aposta educadora d'aquesta ciutat no és la nostra. Inversions. Perquè fa les inversions, no hi ha cap inversió nova. Ja esperàvem alguna cosa així donades a les alçades que estem d'any. El que preocupa més és que equipaments històrics d'aquesta partida no hi siguin. Ens estranya la desaparició de la sala de concerts, per exemple, del casino de la Floresta, etc. Entenem un positiu que deuen estar esperant el resultat del procés participatiu del pla d'equipaments. Creiem que el debat real i important sobre les inversions el tindrem l'any vinent, amb el resultat del pla d'equipaments i on realment haurem de veure quins seran els equipaments que farem nous i com els finançarem. Aquest any, senyor Joly, s'endeuta, però potser s'hauria d'endeutar una miqueta més. I em deixo l'última part per després.
Gràcies. Senyor Villasenyor, té la paraula.
Mira, després de la intervenció del senyor Joly, a un li ha donat la sensació que estava en una cata de vins i que solament explicaven l'ampolla. I clar, el que és interessant d'una cata de vins, a part de que et parlin del color de l'ampolla, si és bordalesa o no, diguem-ne que és parlar del vi i tastar-ho sobretot, una miqueta. En qualsevol cas, si li sembla, nosaltres no parlarem excessivament del model econòmic, perquè entenem que ens toca fer de polítics, i el discurs cartesià del mètode, el discurs del mètode Descartes, doncs està bé, però trosset, no ampliarem excessivament la intervenció. Per tant, no hi entrarem en aquest debat, simplement dir-los que la tasca des del punt de vista de modelatge econòmic que vostès han realitzat ens sembla correcta, ens sembla adequada. Amb aquest model que és relativament pioner, sí, per tant, vostès el que intenten és cercar un ajuntament o una despesa més eficaç i més eficient, per tant, que generin els costos a darrere dels projectes i, per tant, que hi hagi molta més informació. Per tant, ja està. Ens sembla molt bé i volem felicitar la gerència, l'àmbit d'economia i intervenció per aquest fet de gestió. Per començar a parlar de política, cal saber quin dia és avui. Avui és 16 de juny. Avui 16 de juny, i clar, aprovar un pressupost el 16 de juny, quan se suposa que és de l'any, doncs és una mica com estrany, perquè l'any, diguem-ne, que va començar com cada any, l'1 de gener. Per tant, tot i que hem tingut un pressupost prorrogat, i les intervencions que hem tingut en comissions informatives del regidor i dels tècnics que ens han asseverat que aquest nou mètode era complicat, haver començat abans, no? Vull dir, si haguéssim començat abans, doncs segurament hauríem arribat ara. I entenem que és complicat perquè canviar la cultura organitzativa d'una organització és complicat. En qualsevol cas, segons el nostre criteri, aquest pressupost té una sèrie de principis negatius que volem destacar i que ja es destacaven o ens apuntava la liquidació del 2007. La liquidació de 2007 ja ens apuntava que estem tocant sostre respecte a la generació d'ingressos per impostos directes propis al creixement urbanístic, igual que tots els ajuntaments de tot l'Estat. Per altra banda, i en canvi les despeses fixes o captives, és a dir, les d'aixecar la persiana cada dia del nostre municipi, creixen i per tant són fixes. Per tant, ens trobem en una situació futura d'augment d'impostos o disminució de serveis, i amb aquest fet crec que hem de tenir-ho molt clar. Com hem arribat aquí? A part de les circumstàncies generals, d'aquesta congelació de l'àmbit de la construcció, que jo crec que no cal repetir-ho més perquè tots en som conscients, a Sant Cugat ens han venut les joies a l'àvia. Les vendes de patrimoni que provenien del nou creixement fa que una situació d'estancament pressupostari a mig termini, el traspàs de pressupost ordinari i inversió sigui molt limitat i gairebé nul. En aquest exercici, el pressupost ordinari que va a inversió s'acosta a uns 50.000 euros sobre aquests 100 i pico milions, com poden entendre, és una mica reduït. Altres fets que ens configuren el nostre present, que és el passat, és com no s'ha aprofitat les reformes del cadastre per igualar les despeses de creixement de la nostra ciutat. Recordar i insistir una vegada més que les reformes cadastrals de l'anterior mandat van estar corregides per topalls universals que van desequilibrar situacions d'ingrés a nivell municipal. Per tant, no van guardar diners quan estàvem en disposició de generar. El que ha de fer una administració és, quan hi ha un escreix de beneficis, guardar-los per quan hi ha el cicle econòmic negatiu, que és el cas. Ja ho vam dir fa uns mesos, el CIDEU està costant moltíssim tancar el pressupost del present exercici. Els ha costat, doncs, 6 mesos, però no solament pels temes mecànics, hi ha altres condicions que també els hi volíem dir. No repetirem el que han dit els companys, però en qualsevol cas sí que ha hagut una rebaixada important dels ingressos provenients de la construcció, llicències d'obres, plusvàlues i fius, però també és cert que hi ha hagut una certa compensació respecte als augments de nous IAES i generació de nous IAES i també un 12,5%, un 12,4% dels IBIs. Per tant, en aquest punt també cal matitzar que la nostra ciutat té una capacitat de generació d'ingressos que poden contrarrestar i contrarresten, en aquest cas, la baixada dels ingressos deguts a la construcció. Per què és aquest un pressupost de crisi? Per què ha baixat la construcció? Per què no es venen pisos solament? Doncs no solament és per això. Hi ha unes decisions que s'han pres en el passat que han configurat que en aquests moments estem en una situació molt complicada. I els hi recordaré. En aquest exercici pressupostari hem d'aguantar, i acabaré de seguida, senyor alcalde, i si no continuarem la rèplica, en aquest exercici pressupostari hem d'aguantar despesa realitzada en altres anys que no provenen d'aquest exercici. Recordaran el famós reconeixement de deute amb l'empresa TMA Sánchez per un import de 3,5 milions. En aquest exercici destinem 800.000 euros del pressupost ordinari a aquest pagament. Per tant, despesa d'altres anys que assumim en aquest exercici. 800.000, no són 3 euros, 800.000. Accions estratègiques que vostès van realitzar, com no entrar a l'entitat metropolitana. Aquesta no entrada a l'entitat metropolitana ha generat un nou ingrés en inversió en uns 4 anys per al voltant de més de 4 milions d'euros, i vostès també són responsables d'això. En el ple anterior es va donar compte d'una sentència que obligava el nostre ajuntament a retornar 600.000 euros, aproximadament 600.000 euros, a les contribucions urbanes de Mirassol i també de la Floresta al voltant d'un milió d'euros. I això és aquest retorn als veïns i, per tant, que tots nosaltres, tots els ciutadans de Sant Cugat, hem de posar aquests diners per un error del govern municipal, no és imputable ni a l'oposició, ni a la baixada dels pisos, ni a les plusvàlues, ni a l'augment dels preus, ni al BEI, ni qualsevol altra situació. Això és imputable a vostès i les responsabilitats polítiques en aquest cas han sigut inexistents. Per tant, el pressupost ordinari, com tots els pressupostos de tots els ajuntaments, es poden dividir en ordinari i inversió. Com el senyor Joli ha dit en diferents ocasions, la nostra capacitat de generar deute respecte a la inversió és gran. Podem passar del 60 al 110%, però ens oblidem un petit detall. Els interessos d'un pressupost no es paguen amb l'apartat d'inversions, sinó amb l'ordinari. Per tant, tindríem una dificultat absoluta en ampliar l'endeutament perquè no podríem pagar, perquè tenim l'ordinari absolutament captiu. Per tant, difícilment podrem entrar en un endeutament superior. Senyor alcalde, em guardo el següent tros de la intervenció per la rèplica.
Gràcies, senyor Joli, la paraula.
Sí, moltes gràcies. Miraré de ser molt breu i m'agradaria donar resposta a tots els punts que s'han posat sobre la taula, però evidentment amb els temps que tenim marcats doncs no serà possible. Primer de tot, agrair-los a tots la dedicació, l'atenció que han tingut amb les comissions informatives que han estat forces fins al dia d'avui, i més enllà dels colors polítics, jo crec que tots plegats hem fet un esforç, que jo els reconeixo també, de tractar de consolidar doncs un model que al cap i a la fi ens anirà bé per qualsevol que sigui el color polític que vingui a treballar en aquesta casa el dia demà. Això, si tenia un tema molt clar, i això ja fa mesos quan els hi vaig plantejar, perquè no hem parlat del pressupost només fa una setmana o 15 dies, de tot això ja en parlem de fa mesos, i tenia molt clar que si vostès des de l'oposició amb aquest tema no hi haguessin volgut entrar o haguessin volgut fer mal, possiblement aquest model a dia d'avui no estaria sobre la taula. Discreparíem algunes qüestions una mica d'enfocament d'aquesta qüestió, si això és molt tècnic o no. Jo sincerament us ho dic, considero que no és tècnic, o sigui, és un debat racional també i de gestió, perquè al cap i a la fi moltes vegades estem portant la política a les antípodes de la gestió. És a dir, és cert que política és política i tècnica o gestió és gestió, i que els directius públics són els directius públics i que els polítics són els polítics, totalment d'acord, només faltaria. Per això, escolti, estic fent política com la fan vostès, no? Però malauradament a casa nostra, al nostre país en general, a diferència moltes vegades del món anglosaxó, ha portat aquesta separació politico-tècnica a una distància molt exagerada que fa mal, perquè al final quan des de la política et separes tant d'allò que és tècnicament possible, doncs aquí estàs creant un cortocircuit que fa que les coses no funcionin. Per tant, com diu aquest model, doncs aquest pacte politico-tècnic el que pretén és apropar la política a la gestió i la gestió a la política, definir les responsabilitats de cadascun d'aquests dos nivells i clarificar molt les coses. Dit això, coincidir també que la situació econòmica general és complicada. Soc dels que penso, com algú de vostès ha dit, que això anirà pitjor, malauradament, però contra tot això s'ha de reaccionar, i s'ha de reaccionar amb força. No és el fet de que tinguem ara aquest ràtio d'endeutament baix o aquest model, tot això no és garantia de res, no és garantia de res. Però com deia en la meva exposició inicial, com a mínim tractem de fer els deures. És a dir, com a mínim tenim una administració que està preparada per afrontar aquesta situació i que lluitarà per a molts menys recursos, doncs tenir les eines per seguir prestant els mateixos serveis i per seguir invertint sobre el territori de la manera que ho ha estat fent fins ara. Ara, escoltin, les situacions complicades estan per atrevessar-les, i no parlo només per l'administració, parlo per tot el sector privat i parlo per tots nosaltres que estem a les nostres feines en el nostre dia a dia. I tenim un país capaç de reaccionar, que ha de reaccionar, que és cert que ha tingut una dependència que l'hem creada entre tots, una dependència molt forta en el sector de la construcció, i que els temes del valor afegit, del treball, de la millora continuada, de fer aquelles coses que no es fan en altres llocs i del no competir només per cost, doncs, bueno, totes aquestes qüestions de que els nostres nanos en el futur doncs puguin ser investigadors, tinguin vocació d'aprendre noves coses i de fer negoci, de generar noves expectatives de futur, tot això no només és un diàleg polític o un debat polític o un discurs polític, tot això són les bases del futur i del futur d'una ciutat com aquesta. La situació, però, no és dolenta només a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, això és general a tots els municipis del país i a tots els municipis de l'Estat. Sí que és cert que hi ha una part, com deia el senyor Calderón, molt important de despesa fixa, de despesa captiva, aquest 90%. No estic d'acord, però, en que no es pugui fer res amb això. És a dir, l'obrir les portes cada dia val uns diners que ja estan consolidats, no des d'avui, sinó que estan consolidats any rere any. Aquesta és la més complicada de canviar, però no és no canviable. És a dir, se li pot fer front. El que passa que és molt més fàcil decidir sobre la quantitat de despesa que tu pots adjudicar de forma variable, aquest 10% al que feia referència, i aquest 90% és molt més difícil d'afrontar, perquè és despesa consolidada, perquè has de mirar processos, perquè has de readaptar els serveis de l'Ajuntament, perquè has de decidir i prendre decisions de què fas i què no fas, has de decidir què és important que l'Ajuntament segueixi fent i què no és important que l'Ajuntament segueixi fent i per tant externalitzi. Bueno, totes aquestes qüestions són decisions importants que poden fer que aquesta despesa captiva doncs sigui més lleugera i sigui rectificable. I això no és tècnic, això també és política, perquè els ciutadans ens escolleixen per fer que les coses funcionin. I per fer que les coses funcionin, a mi m'agradaria molt no tindre que preocupar-me per les qüestions tècniques. M'agradaria molt, però aquest món és dur i aquest món és difícil. I aquest món, per fer les coses, doncs s'han de treballar des de la base. I jo no sé fer les coses d'una altra manera, jo no sé fer les coses, o aquest equip de govern no sap fer les coses només llançant missatges polítics. Perquè només llançant missatges polítics, escolti, vostès quan arriben a una administració sap què passarà? Que les coses no es fan per art de màgia, les coses no es fan per miracles. De dir, vinga, arriba el polític a la seva posició, decideix d'anar cap aquí i això es fa per art de màgia. Això necessita gestió i, per tant, aquí torno a reincidir amb el fet de que hem de fer un esforç tots plegats per tractar de, moltes vegades, portar els debats a debats que també tenen que veure amb un apropament tècnic de les coses, perquè a partir d'aquí és on es poden prendre decisions que siguin vàlides pels serveis municipals.
Gràcies. Senyor Granger, li queden 2 minuts.
Molt breument. Senyor Joli, me l'he escoltat molt atentament i realment, no sé si és clar, m'enganxa a temps, però respost molt poques preguntes que li havíem plantejat. Valoro molt la gestió que fa tant vostè com la seva àrea. Jo sempre li hem reconegut, però és clar, aquí estem per parlar de política. I aleshores, políticament no ens ha respost sobre si hi haurà voluntat o no en els pressupostos que començarem a parlar dintre de 3 mesos, doncs de començar a consensuar temes o començar a parlar de temes que podem o no compartir. Per altra banda, estem, diguem-ne tots, que això és d'una situació actual de mancança, probable mancança futura d'ingressos. Quines mesures concretes vostès pensen aplicar per tal de que en el pressupost d'aquí de 3 mesos la partida d'ingressos pugui ser una mica diferent? A veure si ens podia concretar mesures. I per acabar, una de les despeses fixes que té aquest Ajuntament, que és una partida considerable, que és el 34%, que és de personal, vostès diverses vegades ha esmentat com l'administració, com ha de ser una administració preparada, motivada i motor d'aquestes polítiques. Una administració així, com abans li he dit, ha de ser portada amb consens, ha de ser portada amb comunicació amb els treballadors i amb els representants dels treballadors, i a més nosaltres pensem i mai criticarem el volum d'aquesta administració. Per nosaltres els serveis als ciutadans el fan els servidors, els ciutadans. La seguretat necessita persones que vigilin el carrer. Els serveis socials necessiten persones que tinguin els ciutadans en premura i que si tenen un problema els hi donin hora en un dia i no en 3 o en 4. És a dir, una administració necessita poca precarietat i uns recursos adequats a les necessitats que té. Gràcies.
Gràcies. Senyor Vázquez, no, vostè demana la paraula. Senyor Calderón, li queden 2 minuts i mig.
Gràcies. Bé, jo voldria utilitzar aquesta rèplica per acabar el tema amb les conclusions a les que havíem arribat i complementar una miqueta el que havia dit el senyor Joli, que no ho veiem del tot igual. valorar molt positivament, i això li vull que quedi constància aquí, vull que li quedi clar el canvi de metodologia, tot i que jo sempre sóc partidari que aquests canvis, aquests processos sempre són millorables a mesura que va passant el temps i que ens adonarem del que no funciona ben bé i el que funcionarà de cara a futur. Tot i que aquesta metodologia no amaga, com deia abans el company Villasenyor, que obrir la persiana ens costa un dineral. I això ho explicava vostè abans. I clar, per solucionar això, que gairebé el 80% sigui obrir la persiana, o el 90%, només queda ampliar els ingressos municipals per poder tenir més caixa, per entendre'ns. I la situació econòmica o la situació a futur no és la més adient per pensar en aquest sentit. Sobre la crisi econòmica, jo confio que vostès han fet la feina i realment sí que tenim una administració forta i que no farà fallida. I així ho crec, i ho crec fermament. Però també hem de pensar en la ciutadania. La ciutadania que s'enfronta també en el dia a dia amb una situació complicada, amb una conjuntura econòmica. En aquest cas no és només la construcció, sinó que són més coses. És anar a comprar cada dia, és la hipoteca, són moltes coses i lamentablement tothom a Sant Cugat no és un jove emprenedor o no tothom pot muntar-se una empresa. Hem de pensar en no dir un pla de xoc, tampoc vull ser tremendista, però hem de pensar també en què hem de ser fortos per tal de poder donar resposta a problemes que puguin sorgir de cara endavant degut a la crisi econòmica. Més formació, més política d'ocupació per les persones, etc, etc, etc. Emancipació dels joves, això no ho hem d'oblidar. I res més. Bueno, moltes gràcies.
Gràcies a vostè, senyor Calderón, senyor Villasenyor, i queden 3 minuts i mig.
En primer lloc, no tornar a insistir que nosaltres estem a favor del canvi del model beberia d'administració, que estem a favor del canvi dels pressupostos incrementals i els canvis que vostès han realitzat a partir d'unitats de costos i responsabilitat i tot això a aportar informació al conjunt de l'organització. Per tant, com que no hi estem en contra, doncs ja hi estem a favor. Per tant, no hi entrarem més en aquest tema. Els hi volem donar alguns dels exemples pels quals votarem en contra, no ho he dit, però votarem en contra del pressupost actual. El primer, no hi ha una consignació específica d'una part dels 9,6 milions d'euros que la memòria econòmica del Pla Especial de Torrenegre destinava per l'adquisició del sòl estratègic. D'altra banda, ens preocupa molt que no hi hagi una partida, no hi hagi hagut una ampliació del contracte de recollida d'escombraries pels nous barris de Can Mates i Bullpalleres. Entenem que vostès deuen estar funcionant en aquests moments mitjançant un moviment de les freqüències de pas, però entenem que és això, però tard o d'hora hi hauran senyors i senyores que viuran en aquests barris i les freqüències de pas no podran fer la neteja de tot plegat. Hi ha una petita cosa que l'administració pública, la gent fa per estalviar costos, que és fer concursos. Molt sovint, quan es fan concursos i s'obre públicament, doncs no es fan pròrrogues, sinó que s'obre públicament una plica de qualsevol cosa, acostuma a passar que hi ha baixes. I per tant crec que també hauríem d'intentar realitzar aquesta actuació. No hi votarem a favor perquè no hi ha un procés, no hi ha un projecte d'urbanització del districte de les Planes. No van demanar vostès la subvenció del Pla Unit d'Obres i Serveis, no la van demanar a la xarxa Barcelona i desconec si ho van demanar des del FEDER. No hi votarem a favor perquè no hi ha un projecte d'arranjament de la zona esportiva de Sant Francesc. No hi votarem a favor perquè no hi està present el refugi d'animals, no està la sala de concerts i per tant, i tampoc no creiem que no està adequada la inversió en equipaments a la zona del barri del Monestir. D'altra banda, i ara els direm una cosa positiva, creiem que és positiva part de la despesa que han fet en el tercer sector, tot i que molta de la despesa ve ja provinent dels compromisos i les aprovacions realitzades pel govern de Catalunya. En qualsevol cas, també es nota que els companys d'Esquerra Republicana van fer en l'anterior mandat una tasca que va anivellar aquest tema. No hi votarem a favor perquè la degradació del casino de la Floresta no ha estat corregida en aquest pressupost. i tampoc no votarem a favor perquè el Centre Social i Sanitari solament té una partida de 12.000 euros. No entrarem més partides. Hi ha el total programa d'intervenció de famílies en risc són 17.000 euros, famílies monoparentals 1.000, projecte de famílies monoparentals 6.100, el total del pla de suport a la família 2.638 euros, el pla de supressió de barreres arquitectòniques 7.000 euros. Home, és que clar, estem parlant de molts pocs euros i com que nosaltres som de la cosa social, tampoc no podem votar a favor. Gràcies, senyor alcalde.
Gràcies a vostè. Senyor Joli, té dos minuts.
Moltes gràcies. Començo directament amb la resposta de les preguntes molt, molt concretes que m'ha fet el senyor Granger. M'ha preguntat si consensuarem, a partir d'ara per descomptat que consensuarem, o tractarem de consensuar en tot allò que pugui ser possible. Jo crec que s'ha demostrat en la comissió informativa que hi ha un bon diàleg i en la mesura que des de la meva responsabilitat pugui intervindre amb aquesta via de trobar acords, per descomptat que jo li poso sobre la taula. Sobre les mesures que es prendran, home, miri, hi ha un dels objectius, abans he parlat de tota aquesta quantitat de diners que és més captiva dins de l'administració, hi ha un dels objectius que és reenginyeria de serveis. Reenginyeria dels serveis, què vol dir? Reenginyeria de tot el que es fa en aquesta casa, mirar de fer l'esforç, de pensar si es pot fer d'una altra manera que sigui més eficient, és a dir, que et costi menys diners i que aconsegueixis els mateixos objectius. Conclusió, tractar de fer les coses d'una altra manera allà on sigui possible. Portes en fora, li posaré un exemple fàcil, les inversions, per exemple, o li posaré dos, un vinculat amb les inversions. Abans el senyor Calderón es preocupava, i molt bé, nosaltres també ens hi preocupem, per la gent que realment és més necessitada i necessita aquests recursos i aquesta implicació per part de l'administració. Per tindre diners per aquest sector fa falta que els emprenedors funcionin, evidentment, i que tot això creï riquesa per poder donar resposta a aquest estat del benestar que fèiem referència, però també vol dir no prendre decisions que compliquin encara molt més les coses. Per exemple, no podríem construir una piscina de mirasol d'una forma diferent a la que l'hem fet, on hi haurà una inversió important de 4 milions i mig d'euros amb uns serveis de màxima qualitat i que beneficiaran a tots els ciutadans de Mirasol. I si ho haguéssim fet això amb els nostres propis recursos públics, fixi's ara, tregui vostè 4 milions i mig del nostre pressupost municipal i posi-li vostè la despesa ordinària que hagués generat incrementar la plantilla pública, els funcionaris i els treballadors d'aquesta casa. Doncs escolti, això n'hem de parlar, i n'hem de parlar obertament, sense fer demagògia, ni per la nostra part ni per la seva, i a partir d'aquí, doncs, entre tots, superarem aquesta situació. La tercera pregunta que m'ha fet, i vaig acabant, el personal, la comunicació, fonamental, li dono tota la raó. Miri, arribar en aquest moment no ha estat feina d'un any, ha estat feina de molts anys, hem anat tractant de canviar moltes maneres de fer, moltes coses preestablertes, hem passat per la gestió de costos, hem passat pel Sant Cugat eficient, poquet a poquet creiem que hem pogut arribar a un moment que tots plegats podíem fer aquest canvi. Sí que és cert que no hem donat per més, és a dir, és un procés molt complex, és un procés molt llarg, i ara hi ha una part molt important, i és que tot el personal d'aquesta casa pugui conèixer directament quins són aquests objectius, cap on va l'organització, i reitero, és, i n'hem parlat amb recursos humans, gerència ho sap i n'és plenament conscient, aquesta és una assignatura que tenim ja sobre la taula i que cal posar-nos-hi de valent perquè és una peça fonamental en el procés. Moltes gràcies.
Gràcies. Senyor Villasenor, breument, sisplau.
Sí, a veure, el senyor Joli no ha contestat cap de les meves interpel·lacions o propostes o plantejaments o fonaments de vot negatiu. Per tant, entenc que el nostre grup polític va bé. Gràcies.
Senyor Villasenor, no s'ho prengui així, però és que tampoc li he donat temps. En dos minuts és una mica difícil poder-ho fer. Tampoc el supervalorin el senyor Joli. Té molta capacitat, però tampoc és Superman. Molt bé, doncs si no hi ha més intervencions passarem a la votació d'aquest punt 16 de l'ordre del dia. Vots a favor? Vots en contra? Queda aprovat amb 14 vots a favor i 11 vots en contra. El punt 17 i el punt 18, si els hi sembla, els podem tractar conjuntament. El punt 17 és la proposta de concessió de